Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Les petjades de la Barcelona franquista encara es poden trobar i trepitjar en molts mapes i problemes de la Barcelona actual. Avui, per mirar de desfer nusos, analitzem el llegat de Josep Maria de Porcioles, batlle de la ciutat durant el tram final de la dictadura de 1957 a 1973. Durant el seu mandat hi va haver un creixement desmesurat de la ciutat, unes onades migratòries que es van gestionar malament i amb segregació, i es va engendrar una trama de corrupció urbanística amb l'especulació del sòl i una xarxa de grans empreses beneficiàries que, encara ara, explica part dels problemes de l'habitatge a la ciutat. En parlem amb el seu biògraf, Josep Lluís Martín Verbois, que també hi posa matisos i explica moltes altres cares del llegat de Porcioles. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Josep Lluís Martín Verbois, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Igualment.
Escolta, avui volem parlar d'una figura controvertida, bueno, aquesta cosa que es diu aquest lloc comú de les figures controvertides, que és l'alcalde Josep Maria de Porcioles, que va ser alcalde del 57 al 73, durant l'època franquista. Per què et va interessar?
Bé, no és un interès particular i directe, no? Perquè no, realment mentiria si dir que estava interessat en el personatge, però sí que va ser un encàrrec de la Fundació Noguera, la Fundació dels Notaris de Catalunya, que volien fer una col·lecció de notaris. Després, al final, no va reeixir i no s'ha fet la col·lecció. I em van encarregar fer la biografia, que, sincerament, hi vaig pensar molt, i vaig parlar molt amb la meva dona si l'havia de fer o no.
Per què? Quin era el dubte?
Bueno, és un personatge polièdric i conflictiu encara, no? Vull dir, jo va haver-hi una institució aquí a Catalunya que no em va deixar veure un expedient seu encara, eh? O sigui que em va negar poder veure una documentació. O sigui que encara és un personatge que no sé si provoca, no sé, mal de cas, però sí que incomoda encara a dia d'avui, no? I bueno, vaig estar pensant de dir, bueno, un cop treguis aquest llibre, si realment estàs capacitat o no per fer un llibre com aquest, perquè no era el meu tema, doncs si el fèiem o no el feia, i després a veure les conseqüències que podia rebre un cop fas aquest llibre.
Per què creus que encara genera mal de caps?
Bueno, perquè clar, és l'alcalde del franquisme. Si el franquisme va tenir molts alcaldes a Barcelona. Però és l'alcalde... És l'alcalde que ha estat més temps a la història, més que en Maragall, no? Que tothom recorda en Pasqual Maragall, va estar més temps. I clar, és un personatge que sempre se l'ha donat, bueno, sempre se l'ha adjudicat una sèrie de coses negatives, que en té moltes, i que encara perduren avui dia, i té aquella foto amb en Franco, no? Té diverses fotos, perquè ell despatxava directament amb en Franco, saps? No parlava amb el governador civil, i a vegades no parlava ni amb el ministre. Anava directament a parlar amb en Franco, no? Que una cosa que no podia fer ningú. I aquestes imatges, evidentment, desgasten, i, bueno, i el personatge, que és l'alcalde franquista, vull dir que no va ser obligat a
clar,
ser alcalde.
Bueno, i que la posició clar, té perquè bueno, és el règim que el
clar, moment. Jo dic també, que això ho he dit també a l'historiador Martí Marín, que era més que un alcalde, menys que un ministre. I bueno, podia ser, ara, si ara de dia d'avui, doncs, podria ser un conseller de la Generalitat, no? Amb aspiracions una mica més. I clar, tenia un poder important.
Era un moment probablement que el règim l'interessava, la fase final del règim, que el règim l'interessava la inserció amb les institucions europees, una certa fase de blanquejament o d'emblanquejament.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Que la posició de Barcelona, en aquest sentit, havia de ser un punt, hi havia d'haver un procés de modernització i d'obertura o de
bueno,
dissimular el que havia fet el règim.
Però molt bé perquè tenia aquest component... Clar, tenia aquest component catalanista, en què la gent pensi que no era catalanista, sí que ho era, perquè Porcioles estava ballant sardanes enmig de la plaça Catalunya, quan l'any 60, quan estan entrant al Palau de la Música, detenint a ple de gent i diguen a Jordi Pujol a la presó. Vull dir que hi havia aquests contrastos a la Barcelona d'aquell moment. Llavors, ell sempre va mantenir aquest component catalanista i ell se'l creia, perquè ell venia d'aquella lliga regionalista, o lliga catalana a partir del 33, que, bueno, que tenia aquesta història, no? Però jo crec que no volia deixar aquest franquisme que ja li anava bé si s'alimentaven, se retroalimentaven mútuament. Per què? A Porcioles li anava bé perquè ja tenia aquesta posició i, per tant, podia també fer alguna cosa de catalanisme molt moderat i el règim li anava molt bé perquè podia tenir controlat una sèrie de persones dintre del propi franquisme a Catalunya. O sigui, Catalunya era el gran centre de problemes en aquella època. O sigui, després, si vols, en parlem, no? Però ell ve després de dos vagues de tramvies importants. Llavors, clar, aquí necessiten que algú controli la situació. I clar, té un personatge que pot cau bé a la burgesia, és un home catalanista i, per tant, la burgesia catalana al moment que Fidel Caqui té el poder, doncs ja li anava bé i la té de bon rotllo, diguéssim, i no li comporta problemes en això. O sigui, Porcioles, en veritat, podrà estar tranquil·lament, no diré 10 anys, però gairebé 10 anys als seus 16, sense problemes. No té grans... Serà a partir del
sense
moviment
veïnal... Sense problemes amb el règim, diguem-ne.
No, amb el règim no tindrà mai. O sigui, els problemes els tindrà amb la societat, però a partir de finals dels 60, començant dels 70.
Quan les conseqüències de la seva política urbanística, que després en parlarem, generen que hi hagi una resposta
clar,
veïnal
i
molt forta.
I perquè ja està canviant tot. Vull dir, el règim s'està esgotant, tot i que no es mora. Vull dir, aquesta història de que el règim ja estava mort i no sé què, això és mentida. Vull dir, sinó que li preguntin a en Puig Antic. Mm. Sí, el règim va viure fins a l'últim moment i hi ha dies que quan enxufes la tele encara sembla que encara es viu, no? Vull dir, però el van desgastant el tema de primer fer anys, perquè quan ell fa l'any 73 està fent 70 anys. I que dona consciència que, clar, s'ha de jubilar com notari, que mai deixarà de ser notari, i l'altre com a alcalde, no? I aquí doncs, li diuen, ja són 70, tot i que després ja en parlarem, se li intenta buscar o se li ofereixen llocs importants de la societat catalana per anar, diguéssim, a jubilar-se, no? Però el règim li va perfecte, necessita un tio que, catalanista que pugui fer de pont amb aquella burgesia que és el fill del cap que té els diners. Vull dir, a nosaltres ens importen els rics, no els pobres, que és el que es mostra tot l'urbanisme que va haver-hi i després com, quina situació vivia aquella gent.
Clar, i el nomenament de Porcioles, de fet, s'emmarca en un moment del règim que s'ha anomenat sovint Operació Catalunya, no sé si comparteix l'etiqueta.
Les tres Cs. Sí.
Que és un moment en què el Franco, per exemple, comença a fer més visites a Barcelona,
sí,
en què hi ha
una, 60, sí.
En què hi ha com una mena d'intent d'escenificar. En termes reals, la repressió
règim,
continua i sí. Tot continua igual, com tu ara deies. Però en termes de representació i d'escenificació, el règim fa un intent de seduir o de reconciliar-se amb aquestes elites burgeses catalanistes.
Sí,
explico,
sí, sí, però acaba... Sí, jo crec que ja s'estaven reconciliant, vull dir que aquesta burgesia, molta d'ella, no tota, perquè si no existiria Òmnium Cultural o no existirien d'altres...
Bueno, a veure, evidentment n'hi ha una part que participa de la dictadura
clar,
des del principi.
Correcte,
però...
ja des del principi, i nosaltres que s'hi sumen perquè recuperen allò, com van ser els lligaris, recuperen allò que havien perdut, o sigui, com a empreses, i recuperen tot allò, els domicilis, i bueno, amb el règim tornem a recuperar el que teníem i tornem a estar igual que abans. Vull dir, les de la Lliga no eren republicans, per tant, ja s'odiaven no per matar-se, però s'odiaven ideològicament, i ja els hi va bé, i aquest emblanquiment que tu dius i aquesta Operació Catalunya són les tres Cs, és el Castell de Montjuïc, el Còdic Civil de 1960 i la Carta Municipal,
que són les tres coses que recupera o que reinventa.
Però clar, són tres coses, jo diria, són dues coses molt bones, que és la Carta Municipal, que tens, clar, Barcelona passa a tenir més regidors, o sigui, a doblar, passa a 36, i per tant, de 24 a 36, em sembla que és, i això, clar, això comporta, clar, un major control de part del règim, perquè clar, tots són franquistes, però porta més diners a la ciutat i l'equipares amb Madrid. O sigui, ell aconsegueix equiparar els ajuntaments, sí, de tu a tu, d'estat. I això és important perquè això es manté fins avui. És important... el Codi Civil de 1960, doncs, què és? Doncs, aconseguir que Catalunya, imagina't, el 1960 tingui una pròpia situació que els altres no poden tenir, no? Clar, això és impensable, que és el que deia abans. És, tu estàs a l'any 60 també, que estàs anant a l'Orfeó i tenim problemes al Palau de la Música i estàs aconseguint coses per Catalunya. I l'altre, tercer, que és el Castell de Montjuïc, que no li hem donat la importància que té perquè és el que és, però que aconsegueix el castell, no?
I simbòlicament...
Però ell vol el castell, té una obsessió pel castell, i l'únic que diuen, bueno, doncs el has de mantenir tu, i l'estàtua aquella equestre famosa del Franco ha d'estar allà al mig. I aquest és el pacte que hi ha. Vull dir, i aconsegueix això, no? Llavors, clar, aquesta és la història de Porcioles, aquest començament, aquest plantejament. I els hi va molt bé, perquè, clar, han tingut problemes amb la vaga del tramvia el 58 i el 57, on la gent deixa d'agafar el tramvia i diguéssim que es revela, és una, no és una jo majoritària i que hi ha hòsties i coses així, però bueno, és una mostra de dir, escolta, hi ha una certa de societat que no està d'acord amb el règim.
Fan servir una figura una mica més amable per ofegar el començament de les respostes una mica més
airades
contra el règim que hi començarà en aquell moment.
És el que dèiem abans, però clar, però si l'està ballant sardanes a la plaça Catalunya, i dius, bueno, però si això estava prohibit.
De tota manera, pel que es desprèn del que expliques al llibre, hi ha una part del règim franquista que considera que Porcioles i gent com el Porcioles, que venen de la burgesia més o menys catalanista, no acaben de ser mai ben rebuts del tot, o no acaben de ser mai del tot acceptats al club franquista.
Perquè són catalans. I això ja ho deia en Joan Maria Fontana, que era el president de la Falange de Tarragona, explicava que ja el propi franquisme parlava, no? O sigui, per què els líders de la Lliga no tenen un paper important quan acaba la guerra i és allò que venen a buscar, que hay de lo mío? Per què no els hi donen? Bueno, perquè hi ha aquest component catalanista. No se'n fien, són catalans. O sigui, més igual són de dretes o d'esquerres, són catalans. O sigui, el català de dreta, el català d'esquerres i català té les dues coses dolentes. I el de dretes té que és català. I això mai... Si els líders de la Lliga quasi pràcticament no van tenir mai cap mena de poder, ni ministres, ni coses així. Saps?
Això d'alguna manera políticament hauria de ser una lliçó per a aquesta classe dirigent burgesa catalana, com abans posaves l'exemple del Cambó, per exemple, que per raó de classe o per raó de conveniència econòmica o perquè tenen por de com podria acabar un esclat veritablement catalanista, acaben adscrivint-se o simpatitzant amb el règim, encara que sigui de manera circumstancial, però mai acaben de tenir poder del tot, ni tan sols
no.
Règim. Sí. O sigui, contrauen una hipoteca que en realitat els...
I el propi Cambó, les memòries ho diu, no? No m'enfio gens en Franco i crec que no és... És un personatge que no està preparat, ho diu a les memòries, però clar, diu, abans de que tornar a tenir aquests rojos que mira on ens han portat a una guerra i que ens haguem d'exiliar, perquè clar, això és una altra cosa que hem de tenir present. O sigui, l'exili del 36, que sempre s'ha amagat, o no s'ha volgut estudiar, clar, no és el mateix que el del 39, però el motiu és el mateix. És una persecució religiosa, en aquest cas religiosa i ideològica, perquè són de dretes. Clar, aquesta gent, hi ha molta gent que em diu, bueno, hi ha gent que diu hòstia, és que quan aquesta gent eren rics i van tornar al cap de 3 anys o 2 anys, ja van tornar. Dic, sí, bueno, això ho saps tu ara, que tornaria al cap de 2 anys. Però la Guerra Civil, si tu agafes la premsa del començament de la Guerra Civil, et diu que això dura 3 mesos. Perquè l'exèrcit republicà té 300.000 soldats més que soldats, homes, que no pas això. Per tant, això s'acabarà ràpid. Llavors, clar, i això no ho sabien. I que, a més, aquesta burgesia és molt rica, però no pot treure tots els diners de cop. Si només pot treure una quantitat en concret, que és el que s'estableix.
Clar, però de l'altra banda, la contradicció cap a on trien fer la força en el sentit de la
seva contribució política... Bueno, perquè l'enemic era la República. Si la República els havia portat fins allà, i ells ja justifiquen d'aquesta manera. Dir, bueno, la República ens ha portat a la guerra, doncs donarem suport a aquesta gent, i és quan donen diners i cerquen diners, Cambó donaria el que seria avui 1 milió d'euros, eh? Però recollit de la seva pròpia butxaca i d'altra gent que van recollint. Llavors, clar, ells esperen o creuen que aquest és el que xoca, que uns personatges com aquests polítics, saps, que havien sigut, que havien estat a la palestra de la política del moment i que havien sigut importants, siguin tan innocents o beneits de que el 39, quan arribin, els donaran un ministeri o aquí no ha passat res, podreu fer servir el català, que és el que deia abans. O sigui, el propi Cambó amb l'Estalric intentant fer un diari, bueno, fan una proposta de fer un diari en català, el d'any 39, però quin món estàs vivint tu? Saps? Vull dir, si t'acaben de liquidar i el que no volen és precisament el català. Vull dir,
no saps a què has donat suport, no?
Sí, jo crec que...
No ets conscient...
Clar, jo crec que després s'han donat compte després del que havien fet, saps? De que, ostres, que aquests tios no... Sí, això no és la dictadura de Primo de Rivera. Això és una altra història, saps?
Escolta, repassem la fase d'alcalde quan Porcioles és al capdavant de l'Ajuntament, perquè en el fons és un podcast d'actualitat, parlarem d'història avui especialment, però m'interessa que anem trobant paral·lelismes. Hi ha un moment que escrius que Porcioles va fer moltes coses il·legals, sobretot en matèria urbanística i en relació amb les constructores, i que això ha fet que es creés la imatge que és un alcalde que s'ha carregat la ciutat. No sé si ho podríem desenvolupar, això.
Sí, a veure, les coses il·legals, vull dir, tot el franquisme ja és il·legal, no? Vull dir, de coses dolentes del franquisme se'n van fer sempre. Si era corrupte l'Ajuntament de Barcelona, clar, però és que eren tots els ajuntaments grans de les grans ciutats de tota Espanya eren corruptes, és el franquisme. O sigui, si ara, que se suposa que hi ha democràcia, és corrupte, doncs en general és corrupte i seguim veient i tot el que no sabem, imagina't en el franquisme on aquí no hi ha ningú que estudiï ni que hi tregui els draps bruts. O sigui, els draps bruts a Porcioles surten als anys 70, un cop ja no és alcalde. O sigui, no surten durant la seva alcaldia. Llavors, clar, aquí què passa? Doncs, bueno, aquí hi ha un factor que és, com ara, el tema de les mascaretes, no? Hi ha gent que s'aprofita dels altres, no? O dels problemes, les misèries dels altres, no?
Aquí... De la seva posició d'avantatge...
Bueno, clar, aquí hi ha un factor clar, important, que és aquesta immigració que arriba a Catalunya, que on ciutats doblen i tripliquen o quadripliquen el nombre d'habitants.
Mira, amb la dècada de més creixement del segle, que és la dècada dels 60, que són els primers 13 anys en què van a Porcioles, que hi ha una taxa anual del creixement del 8% amb taxes d'immigració, i a Barcelona entre el 50 i el 70 la població de la ciutat augmenta amb 500.000 de persones. Clar, o sigui, sí, hi ha un creixement realment
important, però excepcional. Clar, on la poses, aquesta gent? Clar, hi ha una cosa... Sí, aquí Porciol és en el sentit que poder acollir tota aquesta gent, és gent que diu, oh, és que no els va acollir, no sé què. Bueno, és molt possiblement no tenia cap mena d'interès ni ell ni l'Ajuntament ni tota aquesta gent rica d'acollir aquests treballadors, aquesta gent que acaba d'arribar ara, perquè no era el seu públic, perquè ens entenguem. Val? Tampoc havien de fer campanya electoral, perquè les eleccions les guanyaven sense fer res. Però vull dir que... però sí que no és per justificar, però sí que, per exemple, l'alcalde Mercet a Sabadell li passa el mateix que a Porcioles. El mateix. Sembla molt. O sigui que Mercet és una mica abans. I li passa el mateix. Sí, rep una immigració brutal i la gent acaba vivint en coves. O sigui, era impossible. Per què? Perquè, a més, tu tens una Barcelona empobrida, bueno, una Espanya empobrida, ara que parlem de Barcelona, tens una Barcelona empobrida. O sigui, que està a la misèria, amb una autarquia com un piano que s'acabarà, sí, el 59 o 60, però això no és l'autarquia, el 59 ja obrim les fronteres i està tot ple de suecs i ens està donant diners, vull dir que porta un procés. Llavors, clar, què passa? Que, clar, no pots acollir tota aquesta gent, perquè has d'acollir-los i donar-los feina.
Però a veure, era impossible, és a dir, ja ells generen un model econòmic que els interessa captar tots aquests immigrants com a mà d'obra, i després el que no els interessa, per entendre'ns, és donar-los unes condicions de vida dignes, però en realitat per l'època del desenvolupisme que està començant llavors, sí que necessiten...
Sí, clar, s'aprofitaran, sí, clar. S'aprofitaran d'aquesta situació, però clar, no els hi facilitaran la seva... el poder viure dignament. O sigui, ells diuen, tu vine a treballar, jo et dono feina, però no em preocupo de si t'has de fer una barraca en quatre totxos allà il·legal, i que algú et doni una placa perquè que et doni l'okay o el vistiplau per poder viure allà, no? O sigui, però clar, això provoca un brici i, com tot, provoca una corrupció. Que clar, evidentment, si dius, bueno, molt bé, anem a construir edificis, clar, però és impossible agafar i construir tant amb aquesta rapidesa. Però bueno, fem edificis, clar, i a partir d'aquí ja arriba una xarxa increïble de comissionistes, de gent... Clar, en el cas del Porcioles, vull dir, jo al seu arxiu no vaig trobar res dolent, evidentment, perquè ningú deixa les coses dolentes, però jo crec que la premsa dels anys 70 i grans periodistes, com en Huerta Esclavería o Campo Vidal, coses així que van als anys 70, sí, ja van demostrar aquesta corrupció. Però aquesta... Per exemple, l'alcalde de Porcioles, algú em deia, bueno, i què, rebia sobres o què? Hi ha gent que em diu, sobres? No, tenia una notaria.
Clar, no calia. Ell era la llei.
Clar, vull dir, ell no tanca la notaria. Sí, no hi és allà físicament, però té un testaferro, un altre notari, i la loteria segueix funcionant. I vaig mirant el creixement és brutal durant el seu mandat.
El creixement de beneficis de la notaria.
Bueno, sí, clar.
L'activitat.
L'activitat de la notaria creix cada any. Clar, és allò, dius, bueno, si jo vull fer un bloc de pis, 100 habitatges, tu necessites que la notaria que doni l'okay, el bancari, etcètera, etcètera. Bueno, clar, on t'aniràs? Si l'alcalde de Barcelona té una notaria, tothom has... A veure, seria el més lògic, no? Mm-hmm. Llavors, clar, aquest paper, ara és una hipòtesi, que sempre poso també en el llibre, aquests papers, quan devien arribar a l'Ajuntament de Barcelona, si tenien l'escut del Porcioles, pues, suposo que la notaria Porcioles, suposo que devien anar més de pressa. Clar. Vull dir, però això funciona avui en dia així, sí. No és justificar-lo, però la corrupció aquesta segueix funcionant a dia d'avui. Si aquest és així, si aquest m'ho firma, aquest o sigui, o quan ens hem vist arquitectes, no? o despatxos, o ajuntament, o que sigui. Clar, aquesta corrupció funciona
així. Amb la diferència que ara, suposadament, hi ha d'haver mecanismes de control.
I allà no us ho mirava ningú, perquè pobre de tu que miressis alguna cosa. Llavors, clar, però aquí es van afixar molta més gent. Clar, els bancs mateixos, que ja concedien aquestes hipoteques d'aquesta gent, tenies les pròpies constructores, que sempre construïen els mateixos, per tant, hi devia haver comissions, els gendres de Porcioles estan ficats en temes bancaris i de constructores, per tant, s'estan enriquint. Per què? Perquè és el gran moment del benefici d'aquest pels pisos. Bueno, si comences a veure el podcast aquest que hi ha del Núñez, TV3, el primer que et diu és que Núñez s'enriqueix en l'època de Porcioles.
Però clar, és
amb tot el xamfrans, que ningú vol, i ell aconsegueix fer dos pisos...
A construir les cantonades. Perquè per repassar el que estem dient, és a dir, venim de que hi ha un creixement de la immigració absoluta, això evidentment repercuteix en que el règim necessita més habitatge, encara que després molta gent l'acabin amuntegant en barris nous que creen i tal, però ells hi veuen una gran oportunitat de negoci.
Clar, negoci.
Amb molt poc temps construeixen 150.000 habitatges, que avui és pràcticament el 20%, una part d'aquests habitatges en aquell moment són públics, el que passa és que no els construeix l'Estat, sinó que els construeix el sector privat.
Clar.
I una de les empreses que construeix i que fa molts diners en aquell moment és Núñez i Navarro, és a dir, es fa com tot un entramat de grans empreses que veuen aquesta oportunitat.
Correcte.
Que Porcioles des de l'Ajuntament els hi facilita i això genera tota aquesta trama que estaves dient.
Clar, és el que abans també dèiem off the record, no? O fora de càmera, no? Dèiem, bueno, però això és com les mascaretes, no? Hi ha gent que es va enriquir, bueno, ara hi ha tot, la política d'avui en dia d'aquestes eleccions, tens el que ha passat amb les mascaretes, no? Doncs una cosa tan fàcil o tan vital per tots que podia salvar-te una vida i hi ha gent que no li va salvar perquè no tenia mascareta o un respirador o alguna cosa així, i hi ha gent que es va enriquir a través del patiment dels altres.
Mm-hmm.
Sí, clar, vull dir, clar, treure aquest benefici, doncs aquests van fer el mateix, sí, era un negoci. Sí, no estem construint perquè, hòstia, pobra gent que està venint, que no té una casa, no, és un negoci.
Clar.
És enriquir. A partir d'aquí també tens l'àtic, no? El que coneixem avui en dia, vas per Barcelona i tu veus un edifici i veus dues plantes més que no coincideixen amb els...
Estèticament no veus que són diferents.
Bueno, perquè és l'àtic i sobreàtic de Bordioles.
Que això és sobretot on més es percep és en l'Eixample, que és un barri que Bordioles decideix densificar encara
més sí.
Que ve de l'època aquesta del seu mandat, quan ell decideix que es pot construir per sobre dels pisos que hi existeixen.
I clar, allà poses dos plantes més, o sigui, amb més gent i tot el que porti, clar, això, i una colla de gent d'arquitectes, que segur que hi havia gent molt bona i gent que destacable, perquè hi havia arquitectes molt bons, però hi ha gent que s'aprofita també i que veu l'oportunitat d'un negoci i d'enriquir-se, i clar, una cosa és que tu tens el poble que viu 300 habitants i l'alcalde no s'enriquirà gaire, però una ciutat com Barcelona o Madrid o, jo què sé, qualsevol gran ciutat...
I més que està tenint aquest creixement poblacional.
Clar, brutal, però això comporta moltes altres coses, vull dir, a partir d'aquí podem fer negoci en molts altres àmbits, des de, jo què sé, des del món de l'alimentació, el transport, o fer 50.000 coses més, és a dir, a partir d'aquí pots fer negoci en molts àmbits, llavors, clar, aquest negoci el feien, clar. Sí,
clar,
sí.
Més és un tipus de política que es porta endavant amb un gran entusiasme per part de l'Ajuntament franquista i per part de Porcioles, probablement sense preveure gairebé mai les polítiques compensatòries que hi ha d'haver en termes d'habitatge o en termes de benestar, evidentment, diguem-ne, menyspreant absolutament la ciutadania, no?
Perquè... Sí, clar, però a veure, aquí era... Ell tenia una cosa molt clara, que és... Ell volia un... La seva idea de ciutat és París. Ell vol fer de Barcelona en París. O sigui, el primer hàndicap que tens és la situació econòmica que viu el país. No pot convertir-se en París, mai. Per això ell fa grans avingudes, les fa les grans avingudes, les eixample, ell posa també tot el tema dels autobusos, o sigui, autobusos, tramvies, coses així, i aposta moltíssim. O sigui, tota aquesta circulació d'autobusos i circuits també és durant la seva època. O sigui, que la gent agafa el transport, transport públic, o sigui, grans avingudes, perquè, com la París, no? I volia fer una gran ciutat. Però clar, és que Barcelona no està preparada per ser una gran ciutat.
I és una de les contradiccions evidents del règim, no? Que, per exemple, és com tu expliques, Porcioles és el primer que després de molts, molts anys comença a invertir en transport públic i tot el sistema de metro i el sistema de ferrocarril. Però si et poses a mirar en l'Ajuntament Republicà els plans que hi havia de construcció de transport públic, moltes coses ja estaven previstes. El que passa és que és el règim que violentament ho interromp i després ho recupera.
Però això jo crec que ho fan tots, de copiar-se, perquè... L'Ajuntament Republicà, el Govern Republicà, hi ha una cosa que la gent no acostuma a dir, però copia molt de la Mancomunitat, dels d'abans. Tot el tema de biblioteques. Macià ha inaugurat la biblioteca tal. Sí, però aquesta biblioteca estava ja feta perquè ja havia fet la Lliga o la Diputació de Barcelona o qui sigui, no? Sí, ja aprofiten. És allò, jo crec, i això potser sonarà, bueno, fort, no? I potser hi ha gent que s'enfadarà, però jo crec que Maragall copia de coses de Porcioles durant el seu mandat. O sigui, a veure, la Barceloneta i tot el Port Olímpic i tot això ja s'ho carrega Porcioles. Vull dir, hi ha coses que les copia, les rondes i coses així, Maragall ja també les utilitza, i coses arquitectòniques que també, vull dir, tot el que és l'Olímpic no s'han fet diners allà. Saps? Vull dir, que no justifico Porcioles, vull dir que després... Saps? Vull dir, les Olimpiades, per què es van fer les Olimpiades el 92? O sigui, aquí tens un altre podcast, si no l'has fet, per què es van fer les Olimpiades? Saps? I què comporta per Barcelona?
La destrucció. Vols dir que la idea original l'havia tingut Porcioles?
Bueno, Porcioles ja havia demanat les Olimpiades, les havia demanat l'any 76, tenia Olimpiades a Barcelona. Havia demanat una mena de fòrum de les cultures, també. Havia demanat, o sigui, una exposició com universal, perquè ell pensava que tenint això és una entrada de molt diner... que podies reformar la ciutat i d'un i d'un, com ara diem, no? Que ens omplim d'un turisme de qualitat, saps? Que podria deixar diners. Com, després, si vols, en parlem, com el Museu Picasso o la Fundació Miró. No? O sigui, aquí sí que l'encerta, perquè té un assessor, que després ja direm qui és, però sí que d'això...
És en
Joan Ainó de la Sarte, o sigui, és el cap de tots els museus de Barcelona, que és aquí l'assessora, i li diu, escolta, aquí hi ha una possibilitat de que Barcelona posar-la en el mapa... En aquest sentit que sigui internacional. Clar, això li encantava, internacional, perquè ja et dic, ell, bueno, Portiolés acaba tenint la Legió d'Honor de França. Vull dir, per una cosa que potser, no sé si és molt legal o no, la història que hi ha, però sí que és veritat que Joan Ainó li assessora, i a veure, es fa un Museu Picasso. Picasso no es caracteritza, igual que Miró no es caracteritza per ser nacionals, no nacional ni franquistes, i es fan en el seu moment. Sí, la Fundació Miró s'inaugurarà el 75, quan Portiolés ja no hi és, però tot el procés es crea amb ell. Miró és una persona que acaba fent, bueno, té una certa cordialitat amb Porcioles, que és un enemic ideològic, polític, el que li vulguis dir, no? O sigui, i li acaba regalant obra, i Miró acaba fent, vol fer tres regals a la ciutat de Barcelona. Una la tenim allà a les Rambles, que és on va haver tots els atemptats a l'agost, que es va parar la furgoneta, el mosaic, l'altra tens a l'aeroport, i el tercer no es va acabar tirant endavant, però això ho va regalar Miró durant el franquisme de l'època Porcioles. I Picasso és el mateix. No es va dir Museu Picasso, com es diu ara, sinó que es va dir Museu Sabartés o Col·lecció Sabartés, però Picasso, quan mor Sabartés, l'Ajuntament de Barcelona porta un ram de flors o una corona amb tot l'Ajuntament i Porcioles al davant. I quan Picasso s'entera, regala 70 i pico, 80 obres. Clar, vull dir, clar, dius, hòstia, això em xoca molt a mi, saps? Vull dir, quan faig el llibre, dic, hòstia, Picasso, que finalment no va veure mai el museu, és allò, ostres, com Picasso va poder acabar, saps, tenir relació, vale, devia parlar amb en Sabartés, que era el seu home de confiança, i a l'Ainó, no? Però bueno, ell, qui firma els documents perquè això tiri endavant, és l'alcalde franquista.
Ah, bueno, que això et volia demanar, precisament, que per tota la fase de transició, tant des del món, des de la perspectiva cultural, que ell, i ara ja ho ha repassat una mica, però des de la perspectiva política, que ara, que parlaves dels Maragall, que de joves comencen a treballar en l'Ajuntament...
Sí, l'Ajuntament franquista. Em sembla que Maragall...
En Porcioles.
Sí, em sembla que entra l'any 1966, en Maragall, i per tant viu 7 anys de l'Ajuntament Porcioles.
Sí, diguem-ne que tota la generació de dirigents i d'intel·lectuals i de polítics que després desenvoluparà l'Ajuntament en els principis durant el mandat de Narcís Serra i després de Pasqual Maragall, amb l'hegemonia socialista, han estat com a tècnics amb l'època de Porcioles. No sé si fent-los ell com de padrí o...
No, jo no tinc constància que els hi fes de padrí, però sí que Maragall diu, l'havien vist i havia parlat amb ell alguna vegada, diu, les memòries, però bueno, quan mor Porcioles, les mostres de carinyo de part de Maragall són immenses, i fins i tot en Manuel Vázquez Bontalmán fa un article al País fotent a parir a Maragall, perquè com agafes i fots un article així aquest home que és l'enemic, és el nostre enemic polític, saps? És el nostre enemic de tot. I Maragall tenia una gran estima, vull dir, ja dic, jo crec que Maragall agafa idees de Porcioles, les democratitza, saps, que no siguin il·legals i tot sigui il·legal, però hi ha coses, hi ha això que dèiem abans, vull dir, el barri marítim, tot el tema de allà a Pompeu, tot això, allò és un... Bueno, allà no sé si va haver-hi l'especulació, però hi ha gent que es veia enriquir construint, vull dir, però allà tot això estava pensat per Porcioles, de fer un nou barri allà, les Olimpiades, que també el Fòrum de les Cultures ja se'n parla, o sigui, no li donen mai perquè Madrid diu no, això ho demanem nosaltres, no Barcelona. Però ell ja està demanant això, o sigui, vol fer una altra exposició universal, vull dir, ell és aquesta maquinària de fer una ciutat cosmopolita. El que passa és que, una, que París és capital i Barcelona no és capital.
O sigui, el que m'estàs dient entre línies, o no tant entre línies, és que l'hegemonia socialista que s'encarrega de l'Ajuntament a partir de finals dels 70 no fa un tall net amb el porciolisme, sinó que el continua.
Continua, jo crec, que amb aquelles idees urbanístiques que li poden servir per reformar. O sigui, o aquesta idea de les Olimpiades, Vull dir, bueno, clar, és que quan hi ha les Olimpiades del 92, Porcioles és viu, eh? O sigui, que suposo que quan va veure tot allò, no sé, ell no ho explica, però ell viu, o sigui, viu, no recordo si mor el 94, el 93, el 93 o el 94, vull dir que ell ho veu, i tota aquesta transició l'està veient. A veure, és més, em sembla que és el 77 o el 78 vaig trobar una carta on en Jordi Pujol, escolta, Jordi Pujol que ha estat empresonat amb això durant l'època aquesta, l'operació, aquesta operació que parlàvem abans, les tres Cs, o l'operació Catalunya, ell és detingut en aquest moment, quan Franco ve aquí.
Clar, doncs, clar. Doncs, mentre el Porcioles està ballant sardanes i fent la cosa folclòrica,
sí, hi, ha una, Franco,
hi ha un catalanisme al qual estan reprimint.
Però, i clar, estan reprimint. I però l'any 77-78, Jordi Pujol escriu a Porcioles i li diu que si es pot mirar unes certes lleis de l'Estatut d'Autonomia, o sigui, el futur Estatut de Catalunya, si se'ls pot mirar perquè els aconselli si això és legal o està bé o està malament. Clar, hi ha coses que, o que dèiem abans, no?, també, que dius, ostres, el mateix Porcioles envia una carta dels anys 80 en Tarradellas, sí, abans del 80, no, abans del 80 li diu, vostè és el millor president que pot tenir aquest país. I dius, a veure, què és això? Què és això?
Que si el teu règim l'ha enviat a l'exili.
Clar, el teu règim l'ha enviat a l'exili, és el president de la Generalitat a l'exili. Fins a l'any 80 és el president de la Generalitat. Tu has estat aquí sense cap mena de problema fins que des del 39 cap endavant. Clar, vull dir, seran aquelles coses que dius, bueno, i bueno, jo, quan mor ell, és el que deia abans, Pujol parla bé, Narcís Serra parla bé, però qui parla molt bé és en Maragall. O sigui, té com una, no diré devoció, però sí que li reconeix...
Una admiració.
Hi ha una admiració, correcta. És una admiració a la feina, a la transformació de la ciutat.
Quan parlaves de la carta municipal i que a través de la carta municipal, a banda d'ampliar el consistori, hi ha un poder vertical que dona més poder a l'alcalde, que dona més marge de maniobra a l'alcalde, i també als tècnics, diguem-ne, o sigui, a tot el cos de la burocràcia que es posa al servei de l'alcaldia. Llegint-ho pensava, és un relat molt sovint el que sovint es dona sobre... molt semblant al que sovint es dona sobre el mandat dels socialistes durant molts anys, no? És a dir, que els tècnics i els gerents tenen com una mena de contrapoder, o sigui, que la burocràcia funciona a tot.
Sí,
això que, també es correspon d'una època a l'altra, no?
Jo no he estudiat l'època del 79 cap endavant, no? però bueno, jo crec que sí, però és igual amb el mandat de l'alcalde que hi hagi, inclús la Generalitat. Els tècnics, si són de nivell alt, i gerents, evidentment tenen un poder immens. Tenen un poder immens perquè els alcaldes apareixen i desapareixen.
Clar, ho dic per un tema de cultura de gestió. No?
Sí, clar, és una cultura adaptada. Clar, és que al cap els tècnics estan per assessorar l'alcalde o el conseller o el regidor, que sigui. Llavors aquests són els experts en aquella temàtica. Clar, en el cas de Porcioles, clar, tenies un sèrie d'arquitectes que ja estaven en aquest joc. Mm. O a vegades s'escollien, això també ho explica en Jordi Borja, no? Que s'escollien segons quins arquitectes, perquè ja eren els que treballaven dintre l'Ajuntament de Barcelona, saps? O se'ls encarregava amb ells, perquè ja eren els arquitectes de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, era més fàcil aconseguir també tots els permisos. Mm-hmm. Sí, però això també es fa a començaments de segle. Jo sé d'alguns edificis que es contracta l'arquitecte de Barcelona o un dels dos arquitectes de Barcelona per aconseguir els permisos més de pressa.
En termes de llegat de Porcioles, en la Barcelona d'avui, què veus de Porcioles que hi hagi? Perquè, per exemple, en termes d'habitatge que abans en parlàvem, es crea, clar, tot el parc d'habitatge que creen llavors aquestes constructores amb el suport de l'alcalde, arriben a ser el 20% del parc que tenim ara, més o menys, una cosa així. Al principi hi ha una part que es construeix com a habitatge públic, però és una cosa temporal que després acaba sent habitatge privat, perquè en aquella època també es fomenta la idea de la propietat, que Espanya ha de ser de propietaris, que les grans ciutats ha de ser propietaris, i molta, molta part del problema de l'habitatge, que és un dels grans problemes de la Barcelona d'avui, troba l'arrel amb allò, no? Amb altres temes, veus també el Bas comunicant amb la Barcelona de Porcioles, o què diries?
Bueno, jo crec que hi ha coses que encara es potencien, no? El mateix Picasso, el Museu Picasso i el Miró, i considero que avui encara deu ser el Picasso, jo crec que el del Barça està mig tancat, o bueno, és més petit, no? Doncs jo crec que Picasso deu ser el museu més visitat avui en dia, Miró deu estar al 5 o al 6, o potser una mica més amunt, vull dir que això ha perdurat. Els disbarats arquitectònics segueixen mantenint-se, vull dir, sí, aquests àtics i sobreàtics segueixen existint i segueixen vivint. I han quedat molts d'aquells edificis que tu ara comentaves, han quedat, ara hi viu un altre tipus d'immigració, però clar, uns edificis que són que no són, que són un desastre.
Sí, que no són dignes.
No són dignes.
O sigui, que diguem-ne, la orografia o la distribució territorial i urbanística de l'Ajuntament de Porcioles ha facilitat que continuï la segregació.
Clar, sí, bueno, sí, jo crec que sí, que perquè clar, molta gent d'aquesta època, doncs, clar, tu trobes que ara viu, doncs, bueno, els fills d'aquella gent d'immigrant han anat millor, la seva vida ha anat millor i ha anat a un altre lloc. Aquell pis dels pares ara es ven o es lloga a gent, perquè clar, amb aquell pis tan dolent no pots posar-li un preu excessiu, i llavors clar, qui el paga? Doncs aquesta gent més necessitada, no? I sobretot aquesta immigració nova que tenim. Això ha perdurat, sí, no tinc els números, però bueno, només cal veure, vull dir, sí, sí, on viu la gent més immigrant, no? Més el d'Estrarradi, que a mica sí que es va acostant segons quins barris, però no té les facilitats que hauria de tenir, no? I jo crec que hi ha coses que perduren en el temps, eh? Vull dir, hi ha errors que perduren. Altres coses que han funcionat, sí, home, vull dir, la gent, home, tot el dia estem en el que sí, hem d'agafar el transport públic, bueno, això sí que ho va potenciar. Jo crec que tampoc per fi, ja dic, jo no crec que estiguis pensant en que contaminarem menys. O sigui, yeah, això no està pensant en l'època, sinó és, bueno, no hi hagi tants cotxes, intentar ser una ciutat, doncs, bueno, ell és el que deia abans, la idea és una ciutat cosmopolita. O sigui, jo vull, ell era un fan de París, però és, jo vull que sigui com Londres i coses així. No, i això no pot ser. Primer, perquè econòmicament era inviable, i segon, perquè tu no ets Madrid. I menys a l'any 60 i pico.
I no tens l'estat a favor.
Clar, no tens l'estat a favor, per tant, tu ets això, tu ets l'alcalde aquest que et deixem fer i ens vas bé perquè ens tens tranquil·la la població fins a això, fins a finals dels 60-70, que als 60 hi ha aquell boom d'oposició antifranquista,
de moviment veïnal,
l'aparició de comissions obreres, gent que comença a queixar-se dels que això, que no tenen aigua, que no tenen llum, que no tenen el carrer asfaltat.
Quan la gent comença a viure en tots aquests llocs que han creat, clar, i es creat, troben, sí, que hi ha aluminosi, que clar, no hi ha subministrament, que, no,
que és un... Que això és una merda, perdó, vull dir, que això és una merda, sí, sí, que no funciona. Llavors la gent es queixa i no té tanta por, perquè també és una altra generació. O sigui, la gent que ha viscut la guerra no s'enfronta, evidentment sempre hi ha gent que s'enfronta, no? Però els que van a la guerra no estan per històries que en tornen i no estan per enfrontar-se. Llavors són aquests vençuts i s'ha acabat. Però els seus fills sí que ja són aquests joves universitats dels anys 60, aquest moviment veïnal, o sigui, llavors hi ha aquesta força i aquest franquisme que va perdent, que va perdent força, que ja s'ha... El franquisme no és que s'obri, sí, s'obre, hi ha el pla d'estabilització i això fa que hi hagi el país s'obri perquè pugui entrar diners, un sol barat perquè les empreses puguin edificar i puguin fer
especular,
sí, especular o fer grans multinacionals, etc, etc, doncs això serveix, però sempre amb un benefici econòmic, no pensant en que, oh, és que arribaran aquí una pila d'estrangers i millorarà la vida de tothom i tothom tindrà feina, bueno, sí, clar, perquè el país venia d'on venia. Però sí que, bueno, que hi ha coses, evidentment, com tornant al començament, sí que hi ha coses que, per dir-les, jo crec que s'han mantingut i que han sigut bones i d'altres que han sigut terribles, sí. Però com tots els, jo crec que com tots els alcaldes, no? Sí, no és per justificar-los, sí. La història que jo intento fer en el llibre és dir, bueno, té aquestes coses molt dolentes, però anem a veure si hi ha coses bones, no? Vull dir, per què? O sigui, jo no vaig anar a buscar coses, però sí que em vaig trobar i dir, bueno, ostres, doncs no tenia tantes coses.
O sigui, et vas fer una part de prejudici.
Sí, però això també va passar, jo recordo, jo soc de Sabadell i me recordo que també l'alcalde Marcet era l'alcalde franquista, i fa 2 o 3 anys un historiador va descobrir que va ajudar republicans a sortir de la presó i a jueus a escapar del país. Mm-hmm. I era l'alcalde franquista. Clar, dius, bueno, doncs et trobes aquestes sorpreses, no? Que dius, bueno... Bueno, també eren, és que eren alcaldes diferents, saps? Eren alcaldes que també, com et deia abans, no? En Mercè també s'enfrontava amb els diputats provincials o governador civil, i Porcioles també ho feia. O sigui, les seves disputes amb Acedo Columna o amb els de després, alguns va tenir més bones relacions o més mala relació, però és això, que agafava un tren i s'anava directament a veure Franco o a parlar amb el ministre o amb en Franco directament, saps? Sense demanar ni audiència, que es deia, no? Era un personatge... Un personatge que no hauria de ser l'alcalde hauria sigut el Fèlix Escales i Chamaní, que era un home de la Lliga, i que, bueno, aquest és un misteri que encara perdura, perquè no va ser
perquè
aquest senyor...
Perquè el trien a ell i no l'altre.
Bueno, en Chamaní va anar amb en Narcís de Carreras, tiet del Narcís Serra, un home de la Lliga, expresident del Barça, el Narcís de Carreras, van anar junts a Madrid amb el tren, i la història explica que arriba allà i un jove, l'Oriol López Rodó, els diu, ja podeu tornar, quasi bé amb el mateix tren que heu tornat. Diu, no. Nosaltres han sigut criats per Franco perquè aquest senyor l'han de fer alcalde i no sé què. Diu, no, l'alcalde serà Porcioles. I no, diu, qui? Perquè Porcioles...
I això no està aclarit encara per què passa.
Bueno, no. Bueno, Porcioles era un home que sempre... A veure, jo el comparo, i ara que se'm va dir la família ni res, no, però jo el comparo amb bon sentit d'estratega, perquè sempre se l'ha considerat com de segona fila, no? I jo el comparo amb el jo Claudi. Amb en Claudi, no? A més, té una cosa que és que caquejaven tots dos. És una cosa que serien fotir la gent, saps? Tartamudejaven perquè ens entengui la gent, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, que... Jo crec que sempre van pensar, és un tio de segona que està aquí perquè el mouen. I era molt més llest del que d'això, del que realment semblava. Claudi acaba sent emperador. I al final et sap hasta que el dia que l'enverina ens ha quedat morir aquell dia. Ell, bueno, el 73 sap que el faran fora. Li ofereixen ser president de la Caixa de Pensions. O president de la Diputació de Barcelona, però sé que hi ha el Samaranch, un altre personatge interessant, per allà, i diu, bueno, no tinc ganes d'enfrontar-me en segons què, però vull dir, i renuncia a tot si no agafa cap càrrec. Vull dir, és un personatge que en el llibre li té un títol que jo li hagués posat un altre, l'editor.
Quin títol l'haguessis
posat? Jo, un personatge polièdric. Sí, és un personatge polièdric, té moltes cares i és un home que sap jugar totes les cartes. És un home que ja, que no n'hem parlat, no, però ho dic ràpid, no, perquè no es passi el temps, però és un personatge que ella té una relació amb l'Església. El Congrés Eucarístic, el 5è Congrés Eucarístic, ell és el tresorer del Congrés, per tant té amics eclesiàstics que estan molt amunt. En aquella època també es fan construccions, es fan habitatges, per tant domina el tema.
L'Església és un dels actors que veu l'oportunitat de negoci.
Bueno, clar, l'Església té... Però, i ell és el tresorer de totes les edificacions. Per tant, sap el que val, deixa valer i què construeixen. Per tant, si té això, i a més a més té Franco a favor, és que, saps, allò que diuen, i perdoneu per l'expressió en castellà, blanco en botella, ja saps de què va. I jo crec que és un personatge més interessant.
Sí, és la tempesta perfecta.
Sí, i ell està en el moment i el lloc adequat.
Molt bé. Doncs Josep Lluís Martín Berbà, un plaer a la conversa.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Recordeu que si teniu suggeriments o comentaris ens els podeu fer arribar a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.